Al final han detingut, de moment, 16 persones.
Déu-n'hi-do, 16 persones per 5 quadres, eh?
Per 5 quadres de...
I una foto.
I una fotografia. Però clar, 5 quadres no qualsevols, vull dir. 5 quadres valorats clar, en 25 milions d'euros, eh?
Sí, sí. Per cert, Francis Bacon, un dels pintors favorits de Jean Laporta.
Sí o no?
Sí, home,
sí,
tant.
Sí, tant.
Ah, no, ara estic entenent.
Sí, sí, el Bacon, sí, sí. Ai. Sí.
Tot el que sigui Bacon, panceta...
En fi. No hi ha cap pintor espanyol, que sigui el senyor Panceta.
No, que jo sàpiga, no.
Ja arribarà.
Segurament. Sí. Segur que hi ha algú.
Exacte. Escolta, abans d'anar a la musiqueta, tenim una última hora sobre el que està passant a Israel, i és que Israel prohibirà al consulat espanyol donar ajudes als palestins, als ciutadans palestins. Això ho acaba de decretar el govern d'Israel. En fi. Cosetes.
Sí, és que Déu-n'hi-do com està el pati entre Argentina i Israel i Palestina. No, no, per, no, sí, guanyem, sí. Per
no guanyem per disgustos.
Recordem que va cridar a l'ordre Israel a l'ambaixadora espanyola.
Sí, sí.
Doncs avui prohibeix el consulat espanyol a Jerusalem donar servei a persones palestines.
Si pausa, això... pausa dramàtica.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Si això no és apartheid, ja em diran què és. Ara sí, va, anem a la musiqueta?
Musiqueta.
Imagine Dragons, eh?
Imagine Dragons, sí,
Imagine
sí.
Imagine Dragons.
Aquesta cançó és la nova molt cançó bons. Que han tret avui mateix, els Imagine Dragons, que es diu Nice to Meet You. Nice to Meet You.
Fixa't.
Un plaer conèixer-te.
Exacte. És un videoclip que bàsicament surten en una festa i coneixen a persones.
Ah, sí?
I per això es diu, sí, Nice to Meet You.
Fixa't.
Llavors, el grup nord-americà de pop rock...
Sembla que t'ha caigut una lentilla,
un cabell de... Un cabell de... Sí, és que té un cabell molt frondós, que ho en els cabells de pis és això. A pes.
Ai, en fi, el grup nord-americà de pop-rock ha fet el segon avançament del seu disc, un disc que trauran el 28 de juny i que es dirà Loom. Ei, amb aquest serà el setè disc que treuen Imagine Dragons. És un grup molt prolífic, tenen 2 American Music Awards, un premi Grammy, 5 premis Billboard Music Awards, un premi World Music Award. A més, les 6 cançons són conegudíssimes a tot el món. Vull dir, tot
i d'on són aquesta gent?
Són d'americans.
Americans.
Parlen anglès.
De Nevada són.
No sé per què pensava que eren d'aquí.
No.
Cançons conegudíssimes com Radioactive, Believer, Thunder, moltíssimes més. Vull dir, tenen
sí,
temes
sí,
brutals. Mm-hmm. Sí, sí. De fet, abans de treure el disc ja han tret les dates de la gira. Ja hi ha gira. Aquí no vindran, però de moment almenys no ho han anunciat. Però vaja, sobretot faran gira per Amèrica, Amèrica del Nord i Amèrica del Sud. Si us sembla, he escollit una de les cançons que, sota el meu parer, és una de les més boniques d'Imagine Dragons,
tot perquè dit, veies crítica secció. Musical...
Sí, sí, sí. Si veies ho diu, per mi...
És preciosa. He triat Daemons.
Home,
Daemons.
D'Imagine Dragons.
Som-hi?
Som-hi. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you.
Last of all, when the light the sinners crawled, so they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come.
Ràdio Estel.
Als 70 anys he après que la vida és una festa que només millora amb l'edat. Quina millor manera de celebrar-ho que amb el 25è aniversari de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya. Un lloc on trobaràs més de 300 activitats gratuïtes i conferències. Sigues el protagonista i experimenta la comunitat que ens fa forts. Del 29 al 31 de maig, Fira Gran a la Farga de l'Hospitalet. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
9 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí, arrenquem el magazín de La Caravana. divendres en el que d'aquí a pocs minuts entrevistarem Jaime Palomera, antropòleg i investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Amb ell valorarem les implicacions que s'hagi tombat, que s'han tombat la regulació de pisos turístics de la Generalitat, volem dir, vaja. Tot seguit, a les 10 del matí, descobrirem una nova edició de la revista Catalunya Cristiana, de la mà de la seva sotsdirectora, Carme Munté, i a continuació analitzarem l'actualitat i sabrem què passa al món amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer. A més, combinarem política i humor, tot fent la tupinada amb Judit Caselles. A les 11 del matí, l'entrevista cultural ens visitarà l'escriptor Jordi Sierra i Fabra. El prolífic autor barceloní vindrà a presentar-nos La Verdad Oculta, on explora les foscors de l'alta cuna a través de Barcelona de dos temps. I després, cap a dos quarts, ens deixarem impregnar pel pop intimista i els ritmes ballables de l'Airín, jove promesa de l'urban català, que pujarà a la caravana amb el seu primer treball, Tremolar. Un divendres que al punt del migdia serà el torn per parlar de cinema amb el nostre expert i crític del setè art, Víctor Rodrigo, i encendrem també la tele que ens va parir amb en David Vidal, i més enllà de l'una farem safreig de premsa rosa amb Julià Elias. Amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa amb molta festa per anunciar qui s'endú la cistella Capbravo d'aquesta setmana. Tot això avui, divendres 24 de maig, a la caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a la nostra taula ja preparats, Judit Vallès, Rafa Sanahuja i Olma Giró per arrencar les seccions habituals.
La caravana.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores.
Giro.
Avui toca fer un tomb per la vida i ens fa moltíssima il·lusió per un dels grans escriptors i una de les grans personalitats a casa nostra, olé, en Jordi Sierra i Fabra.
Olé.
En Jordi Sierra i Fabra té, olé, 76 anys, ara sí que direu ole.
Quants, quants?
76.
Sí.
I amb 76 anys ha escrit i publicat 560 llibres.
I és gairebé 600, eh?
Però són...
Fortíssim.
Però... Ja no, novel·les.
Tots són novel·les?
Sí, sí, sí.
I llibres de literatura infantil i juvenil també.
També, també en fa, també en fa.
560 títols publicats,
no
76 anys.
No em surten
a mi tampoc
números.
Em surten els números.
O sigui, ha fet alguna cosa però més de dormir i escriure? Que
no.
Sí, de... té una fundació.
Dues
fundacions. Dues fundacions, exacte.
A Barcelona i a Colòmbia. Exacte. Llavors, que sapigueu que en Jordi Sierra i Fabra va començar a escriure amb 8 anys, ara aquí comencen a sortir els càlculs, i amb 12 anys... ja tenia publicada la seva primera novel·la de 500 pàgines, amb 12 anys.
12 anys, eh?
Mare meva.
Aquest senyor té un coeficient, no?
És altes, molt bèstia.
Això, altes capacitats.
Sí, altes capacitats. Sí, sí, sí. Ell assegura que la lectura li va salvar la vida, i atenció, perquè en Jordi Sierra era un nen tartamut, però un tartamut de, que amb 15 anys no parlava, o sigui, no podia parlar. Llavors, quan escrivia, no tartamudejava, i d'aquí va començar també la seva relació amb l'escriptura. I, evidentment, no ha deixat d'escriure. L'últim llibre que ha publicat és La Verdad Oculta, on hi trobem una Barcelona senyorial i urbana de dues èpoques molt diferents.
No, no, que m'ha quedat el dubte de, i el problema de la parla es va solucionar o...
S'ha solucionat, ara ja no tartamudeja tant, tot i que de vegades potser quan es deixa anar, sí, més sempre, en alguna entrevista
sempre...
li queda, però evidentment ho ha treballat moltíssim, però sí, és un aspecte que li ha marcat molt la seva vida. Ara en parlarem, de la seva vida i el seu passat traumàtic amb el tartamudeig, no per part seva, sinó per part de professors, que no s'ho va passar gaire bé a l'escola. Doncs avui puja la caravana en Jordi Sierra d'aquí poca estona per presentar-nos la seva última novel·la, La Verdad Oculta, una novel·la que ens endinsa els obscurs secrets de l'alta societat a través de la complexitat psicològica dels seus personatges. Mm. Llavors, dèiem, ara ens endinsem una mica en la vida de Jordi Sierra. 560 llibres publicats, amb 12 anys publica la seva primera novel·la llarga, conegut per la seva literatura infantil i juvenil, i té més de 50 premis literaris, que es diuen aviat, i ha creat dues fundacions, com deies, una a Barcelona i l'altra a Medellín, que el que fan és impulsar la lectura i ajudar els joves escriptors.
Doncs està molt bé.
Una, la fundació per cert, que el 2015 va rebre la medalla d'honor de Barcelona, que també es diu aviat. I, a banda de tot això, si no n'hi hagués prou, que sapigueu que en Jordi Sierra és comentarista i estudiós de la música rock i pop i explica que m'ha agradat molt que les seves arrels es troben en Stravinsky. Després diu que els Beatles li van fer rocker i que finalment Bob Dylan li va donar les paraules.
Fixa't.
Llavors, per sota, van sonant cançons dels Beatles, de Bob Dylan,
etcètera. No, és una meravella.
Preparat, perquè l'entrevista aquesta...
Va venir la temporada passada a presentar un llibre.
Ja va venir.
Sí, quan li vam preguntar quin serà el proper llibre, i ens va anunciar que seria aquest.
Mira, mira.
I ja el té, eh?
Sí, sí.
I per si no fos suficient, si no hi haguessin prou coses per admirar Jordi Sierra, que sapigueu que va néixer el 1947 a Barcelona. Era una Barcelona pobra, època de postguerra, no es parlava ni es podia parlar català, i va néixer tartamut, com dèiem. Tot i ser tartamut, que sabíeu que ha acabat sent locutor de ràdio, inclús. O sigui, superar-se, el que vindria a ser superar-se, Jordi Sierra n'és un clar exemple. Llavors, en una entrevista, una de les frases més boniques que inclús m'he arribat a apuntar, que he dit, dius, ostres, diu, i així em va salvar la vida, escriure li va donar sentit. I per què deia això? Doncs perquè Jordi Sierra era fill únic, a casa seva eren gent pobra, no tenien televisió i es passava les tardes sol i amb l'única companyia, doncs, que eren els llibres. Ara, què passava? Que al barri on va créixer no hi havia cap biblioteca, ni tampoc a la seva escola hi havia cap biblioteca. Llavors, com ho feia per comprar-se llibres? En Jordi Sierra, recordem, venint d'una família molt humil. Doncs el que feia era que cada tarda anava a casa els veïns i els hi demanava que si li podien donar pa sec i diaris vells. Aquest pa sec i els diaris vells els venia un drapaire, li donava 2 duros... i amb aquests 2 duros es podia comprar llibres. Però, clar, no es podria comprar llibres nous, sinó que hi havia una llibreria de segona mà i eren els únics títols que Jordi Sierra podia comprar. No els bestsellers que acabaven de sortir, sinó llibres de segona mà amb els 2 duros que li havien donat.
La seva vida
és fascinant.
És novel·la, també.
Sí, novel·la. Hauria de fer una pel·lícula
d'aquesta. O una novel·la. Llavors, abans et comentava, el seu pas per l'escola va ser molt traumàtic pel fet de ser tartamut, i ell arriba a explicar que una vegada, clar, parlava en castellà a l'escola, no? Llavors, pels tartamuts, una de les lletres que més costa pronunciar, que és impronunciable, és quan una paraula comença per la C. Llavors, es veu que el mestre li va dir, per enriure-se'n expressament d'en Jordi, que pronuncies que digués 2 + 2. Clar, 2 + 2 fan 4, no? 4 comença per C en castellà, llavors en Jordi Sierra, tartamut, li va sortir quac, 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 com si fos un ànec. Tota la classe se'n va enriure d'ell, però diu que precisament això, el passar-ho tan malament, és el que li va fer donar la mala a la lectura i a l'escriptura, i que mai l'ha deixat. I ja per anar acabant, una altra de les etapes que més l'ha marcat i de les històries que també ens han marcat més, és que resulta que quan va fer 12 anys va fer una redacció, en Jordi Sierra, una redacció, i la mestra li va posar un 0. I clar, en Jordi diu, això no pot ser, perquè clar, altres coses potser no, però escriure, no faig cap falta d'ortografia, perquè cada dia llegeixo pràcticament un llibre, llavors faltes d'ortografia no en faig, el vocabulari que tinc és altíssim, perquè inclús era tant, i aquí la paraula, friki, que es llegia els diccionaris sencers per aprendre noves paraules, i llavors, clar, ens dirà un, a veure, com pot ser que em posis un 0? És un 0 injustificat.
I què va passar? Què va passar?
Llavors, en Jordi, davant de tota la classe, li va dir a la professora, professora, jo vull ser escriptor. Sabeu què li va respondre aquesta professora? Paraules textuals, eh? Mira, fill, millor que et vagis buscant ja una feina, perquè ets un inútil i ho seràs tota la teva vida. No somis.
Uau.
I sort que va somiar Jordi Sierra, i que avui el podrem tenir a les 11 a la caravana per parlar d'un dels 560 llibres que ha publicat.
A mi m'agradaria entrevistar, a part d'en Jordi Sierra, que ens visitarà avui als estudis, m'agradaria entrevistar la professora.
Sí. No només ella, o sigui, aquesta professora, però d'altres, també. El que li va fer dir el número 4 perquè era tartamunt i volia que fos un anglès o un ànec, per exemple.
En fi.
Però bé.
Bueno, puc explicar una cosa? És que fora de micro la Olma ens ha dit em fascina Jordi Sierra, per dir-lo suaument. Ha estat més explícita. I jo, que no el tenia massa al cap, Bueno, me acabo de quedar frasejat amb la seva història i tot el que has explicat. Per tant, atentíssims. A quina hora ve? Dos quarts de 12?
No, a les 11.
A les 11?
A les 11 del matí, sí. A les 11 del matí parlarem amb ell. 19 minuts que passen de les 9 del matí. De moment el que fem és anar a publicitat i de seguida amb qui parlem és amb l'antropòleg i codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Jaime Palomera.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Vols passar uns dies de lleure o de descans amb la família, els amics o la teva entitat al Parc Natural del Montseny? Fes-ho a l'alberg adaptat Casal Sagrat Cor de Viladrau, un centre de vacances recentment renovat amb tots els serveis per a gent gran, joves i famílies i on gaudir d'uns dies de lleure. Escriu-nos a viladrau@perarrelats.org o truca'ns al 93 329 76. Casal Sagrat Cor de Viladrau, el teu centre de vacances al Montseny.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen de les 9 del matí. Us ho explicàvem avui a l'informatiu. El vot en contra de Junts i l'abstenció del PSC han tombat el decret que regulava els lloguers temporals aprovat pel govern de Pere Aragonès. A partir d'avui, els contractes de temporada i els d'habitacions, doncs, tornen a estar completament desregulats. Però sense aquest decret en vigor, com queda la situació dels lloguers temporals i d'habitacions a Catalunya? Quines eines té el futur govern per fer-hi front? En parlem de tot plegat aquesta hora amb Jaime Palomera, antropòleg i codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Senyor Palomera, molt bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia.
Senyor Palomera, els expats són el gran problema habitacional a una ciutat com Barcelona?
Bé, jo no diria tant. Jo diria que el problema principal que tenim és que l'habitatge, que és un bé de primera necessitat des de fa temps, l'hem convertit en un producte de luxe. I quan tu converteixes l'habitatge en un producte de luxe, doncs, evidentment, el que fas és que cada cop més només hi puguin accedir aquells que estan en posició relativament privilegiada i no cal posar-li nom. És a dir, que poden ser fons d'inversió, poden ser persones molt adinerades i també això genera que aquells que no tenen molts diners doncs viuen en unes condicions cada cop més deplorables, perquè no hi ha una altra manera de descriure la situació de qui està havent de pagar 700 euros per una habitació. Ahir al Parlament algú parlava de barraquisme vertical i em sembla una expressió bastant adequada.
La solució passa sí o sí per la regulació?
A veure, la solució passa per un canvi de paradigma on l'habitatge sigui tractat com la sanitat o com l'educació, i és que és un, com he dit abans, és un bé de primera necessitat i sobretot és un servei d'interès públic i general. És a dir, que al marge de si l'habitatge el gestiona l'administració pública o el gestiona un privat, un particular, l'habitatge ha de complir una funció social. I això no ho dic jo, això ho diu la Constitució. En l'article 33 diu que la propietat privada és un dret, però que aquest dret, el seu contingut, el contingut del dret a la propietat privada, està delimitat per la funció social. I això què vol dir? Que tu pots tenir un pis, pots tenir una casa, en pots tenir moltes, però el que facis amb elles doncs ha de ser decidit democràticament. És a dir, que tu no pots fer amb la teva casa el que vulguis. Això ja passa ara, és a dir, tu no pots calar foc a la teva casa. Això és il·legal, és un delicte. I tampoc pots, amb la teva habitatge, especular de tal manera que poses en perill a terceres persones, els teus veïns, perquè veuen com aquell preu doncs, els està asfixiant o els està fent fora de casa. I això és el que està passant ara. Per tant, evidentment que calen regulacions de tota mena.
Mm-hmm. Clara, ho dèiem, els contractes de temporada i els d'habitacions tornen a estar completament desregulats perquè aquesta llei, aquest decret, no ha tirat endavant al Parlament de Catalunya. Si no trobem solució, senyor Palomera, cap on anem?
Ara mateix estem en un moment decisiu. Ja fa dècades, i sobretot en els darrers anys, que hem vist com hi ha un procés molt fort, una pressió molt gran per convertir les nostres ciutats en llocs, com deia abans, als quals només poden accedir persones amb situació molt privilegiada i en molts casos ni tan sols per viure i simplement per estar-hi de pas. És a dir, convertir bona part del sistema d'habitatge en productes de luxe, turístics, etcètera, etcètera. Però ara mateix estem en un moment que pot ser un punt d'inflexió en el qual hi ha una tendència que el que vol és que Barcelona i altres ciutats, només Barcelona, s'assemblin cada cop més, doncs, per exemple, al centre de Londres. Si alguna vegada heu pogut visitar Londres, haureu vist que el centre de Londres, que el centre de Londres és enorme, el centre de Londres és pràcticament com la ciutat de Barcelona, ara mateix, ja des de fa temps, està en mans de magnats del petroli, de fons d'inversió o de gent molt, molt rica. A Londres, per viure-hi, tu has de viure a la zona 5 o zona 6, que vol dir que has de viatjar una hora i pico cada dia per anar a la teva feina. Doncs ara mateix hi ha una pressió molt gran i hi ha qui vol que això passi a ciutats com Barcelona, que és a dir que seria fer que, bàsicament, a la ciutat i anem a treballar, però la vida la fem, o sigui, viure, vivim, o dormir, no la vida. Passem el dia treballant a la ciutat, però dormim a una hora de la ciutat perquè l'habitatge a Barcelona, i ja dic que no només a Barcelona, a altres ciutats també, doncs és absolutament prohibitiu. De fet, això ja està passant, per exemple, a la Cerdanya, no? A la Cerdanya i altres llocs del territori ens estem trobant amb que la gent que treballa al poble o a la ciutat, no hi pot viure. L'altre dia coneixíem el cas d'una persona a Mallorca, a Eivissa, que treballava a Eivissa, però no hi podia viure perquè era absolutament prohibitiu i cada dia, per anar a treballar, agafava un avió. Li sortia més a compte agafar un avió amb tot això, pel desgast que li suposava personal i també el cost ecològic que això té, li sortia més assequible fer això que no pas pagar un lloguer a Eivissa.
Déu-n'hi-do. Ara em deia, senyor Palomera, hi ha gent que això que vol que això passi a una ciutat com Barcelona, el que està passant, per exemple, a ciutats com a Londres. Qui vol que això passi a una ciutat com Barcelona?
Doncs, fonamentalment, les grans consultores immobiliàries que assessoren els fons d'inversió, els propis fons i una part del sector immobiliari, local, no només internacional, doncs el que entenen és que Barcelona no ha de ser una ciutat per tothom. Que Barcelona, i insisteixo, em centro molt en Barcelona, perquè és paradigmàtic, però ho estem veient en altres indrets, però Barcelona no ha de ser una ciutat per tothom, aquesta és la idea. Barcelona ha de ser una ciutat que és una ciutat molt desitjada i, per tant, només hi podrà viure o només hi podrà passar estones a determinats segments de la societat que són els més rics, i no només els més rics d'aquí, sinó els més rics de tot el món, perquè tot el planeta vol viure en ciutats com Barcelona, i per tant cal canviar la ciutat per acomodar-la a aquests sectors més adinerats. Sí. I, per exemple, a les xerrades que fan determinades consultores, les grans consultores immobiliàries que assessoren els fons d'inversió, doncs el que plantegen és que aquesta és que Barcelona ha de ser, doncs, exactament això, una ciutat on es poden llogar habitatges de 50 metres quadrats per 4.000 euros per un determinat perfil, un expat, una persona que passa potser només 3 mesos a l'any, en un any a Barcelona, etc, etc. Bueno, de fet, el que estem veient, que ja ha passat a altres ciutats, per exemple, al centre de Manhattan, uh-huh, és que l'objectiu és que el valor de l'habitatge és tan elevat que és igual si hi viu gent o no hi viu gent, perquè l'habitatge opera com un valor refugi, com una inversió. Els fons i inversors els compren i sense necessitat de llogar-lo, perquè simplement tenint els diners en aquell habitatge que es revaloritza sol perquè està en una ciutat global com Barcelona o com Nova York, doncs ja els hi surt a compte. I per això, quan tu passeges pel centre de Nova York i veus edificis buits, podries pensar, ostres, quina situació més crítica, no? Edificis buits, això vol dir que la cosa no rutlla. És al revés. El fet que estiguin buits és perquè estan sent tractats com si fossin or. És igual si viu gent o no. I aquest és el punt, diguem-ne, distòpic al qual arribes amb aquest paradigma de convertir l'habitatge en un mer producte de luxe equivalent a una acció o a or.
Mm. Resulta molt interessant tot això que estàs explicant. Clar, hi ha qui podria pensar, de fet, jo ho penso, potser equivocadament, i ara si erro i em corregirà, però hi ha qui podria pensar que el mercat immobiliari s'està convertint de nou en una bombolla, i tothom sap què passa amb les bombolles, que acaben petant. Si ens referim a una bombolla immobiliària, a la memòria, tots tenim gravat el que va passar a partir de l'any 97 a l'estat espanyol, aquella bombolla immobiliària que va durar fins al 2007 i a partir d'aleshores va començar una greu crisi a partir del 2008, de la qual em sembla que ni n'hem acabat de sortir. Som a punt de que peti una nova bombolla?
Bé, realment, aquí hem de fer una diferenciació. O sigui, la bombolla de la qual parlaves, que va anar de l'any 97, com deies, 95-97, fins al 2007-2008, i que va esclatar, va consistir, sobretot, en que els bancs podien donar hipoteques de forma il·limitada i, a més, es podia construir a qualsevol lloc. Sí. I aleshores, aquestes dues mesures, el fet que es podia construir on es volgués i es podia donar crèdit il·limitat, això va fomentar una escalada de preus històrica i, sobretot, va haver-hi bombolla en el sentit de que el nivell de deute era enorme comparat amb els salaris de la població. I, per tant, el risc era gegant. Ara mateix no estem en aquesta situació perquè, de fet, el que està passant des de l'any 2012-2013, perquè vam tenir una crisi, no?, entre el 2008 i 2012, aproximadament 2013, va haver-hi una crisi brutal, que és veritat, com deies, que no n'hem acabat de sortir, realment, però és veritat que també que a partir del 2013 hi ha un moment on comença un nou cicle immobiliari. I aquest cicle, bàsicament, ha consistit en que qui està acaparant i comprant habitatge són empreses, principalment. La majoria de les compres d'habitatge de l'última dècada les han fet empreses, no les han fet famílies que es compren una casa per primera vegada. Sí. I això per què està passant? Són empreses que directament no necessiten hipoteca, que compren al comptat perquè tenen molt de capital, i alerta, això és molt important, també compten amb molta ajuda de l'Estat, que aquesta és la gran perversió del sistema d'habitatge, que és un joc que és com el Monopoly. Tothom coneix el Monopoly i ha jugat alguna vegada. És com el Monopoly, però la diferència és que tu al Monopoly, quan comences a jugar, comences amb els mateixos diners que la resta de jugadors. Però amb el Monopoly aquest, en el que vivim realment, hi ha uns jugadors que comencen amb molts més diners, que són aquests fons d'inversió, aquestes empreses immobiliàries. I, a més, la diferència amb el Monopoly, amb el joc, és que compten amb ajudes fiscals, és a dir, que el joc està trucat. I en què consisteix aquestes ajudes? Doncs, per exemple, si tu o jo volguéssim comprar un habitatge, doncs una part important, un 10% de la hipoteca, seria el que hauríem de pagar de l'impost de transmissions patrimonials, que és l'ITP. Això ho paga qualsevol persona. En canvi, les empreses immobiliàries tenen aquest impost pràcticament, o sigui, el 95% bonificat, no el paguen. És a dir, que aquells que tenen més diners, que comencen la partida d'aquest monopoli amb molts més diners i que, per tant, tenen molta més capacitat per comprar habitatge, a més, també els hi surten més baratos aquests habitatges perquè paguen menys impostos que qualsevol família que vol accedir a una casa per primera vegada. Tot sí, això ha fet que en l'última dècada hagin estat, sobretot, empreses les que acaparen habitatges i, per tant, per això et dic, en responent a la pregunta, que no és una situació de bombolla en el sentit que és sostenible econòmicament i pot seguir passant. I és, bàsicament, ja no és un procés de bombolla, sinó que és un procés d'acaparament i de concentració de l'habitatge. És veritat que a casa nostra hi ha molta gent, la majoria, que segueix sent propietària del seu habitatge. Però mira, et donaré una dada. A Barcelona, en els últims 4 anys, la taxa de propietaris ha baixat del 58% fins al 55%. És bastant. I, en canvi, la població que viu de lloguer ha pujat del 38 al 40%. O sigui, ara mateix ja a Barcelona el 55% de la població és propietària i el 40% és llogatera. Això de què ens parla? De que hi ha una divisió creixent entre qui pot comprar habitatge o qui l'heretarà i una part de la població que no pot comprar, que no espera heretar habitatge i que no té una altra alternativa que el mercat de lloguer. Llavors, estem davant d'una esquerda social molt preocupant.
I per últim sí que li volia preguntar si la solució, com alguns partits defensen, no és aquesta regulació, la solució passa per l'oferta d'un parc d'habitatge públic encara insuficient?
Sabem que els països en models exitosos d'habitatge han fet això. Concretament, a mi sempre m'agrada molt parlar de Viena i de Singapur, perquè no perquè sigui un fan d'aquestes dues ciutats, però sí perquè quan a l'habitatge són les dues ciutats del món que menys crisis han tingut. I això té a veure amb que tant Viena com Singapur, l'Ajuntament controla la majoria del sòl de la ciutat i no només controla que no es pugui especular amb el preu del sòl, sinó també que un cop es construeix, els habitatges són públics, o si no són públics, encara que siguin privats, estan sota regulacions públiques que eviten que es pugui augmentar els preus per sobre dels índexs o els marcs, o sigui, els índexs de referència públics, no? I, per exemple, a Viena, més de la meitat de l'habitatge és o públic o protegit o cooperatives. I són preus molt variats, però hi pot accedir més del 70% de la població. A casa nostra, si tu parles d'habitatge públic, immediatament l'administració o en general la gent pensa que l'habitatge públic és pels més pobres, pels que estan més fotuts, pels que estan realment en una estació molt límit. I això és el que cal canviar. A Viena i a Singapur han aconseguit que pensin sobre l'habitatge públic de la mateixa manera que nosaltres pensem sobre la sanitat pública. Veritat que la sanitat pública és per tothom. Aquí entenem que si tens un problema greu, vas a la sanitat pública. I que la immensa majoria de gent, encara que pugui tenir, si vol, una mútua privada, confia en la qualitat de la sanitat pública. Doncs a Viena i a Singapur han aconseguit això amb l'habitatge. I és que la immensa majoria de gent opta a un habitatge protegit, que significa que és un preu per sota de mercat, i a més, un cop hi accedeixes, en aquest habitatge protegit, encara que el teu poder adquisitiu augmenti, no et faran fora, perquè la idea és que tothom que vulgui pugui accedir a un habitatge protegit i fer-ho de per vida. Aquest és el model al que crec que hem d'aspirar, però evidentment això passa per un canvi de paradigma molt fort, i bàsicament consistiria en que d'entrada l'administració digués, bueno, l'habitatge és el gran problema ara mateix, entendre que és la principal causa de desigualtat i el que més està empobrint a la població, és l'habitatge, i per tant anem a augmentar de forma molt significativa els esforços, els recursos públics que van això, a convertir l'habitatge en un dret.
Antropòleg i codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Jaime Palomera, moltíssimes gràcies per posar-hi llum sobre tot plegat avui a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què vam veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Vallès, do you remember?
Do you remember?
Doncs vinga, som-hi, que avui és...
Avui és 24 de maig, i un 24 de maig del 1543 va morir Nicolás Copèrnic.
Ep.
Copèrnic, que va protagonitzar un dels esdeveniments més importants de la història de la ciència, que se li va posar el nom de Revolució Copernicana, i on proposava doncs, el sistema heliocèntric, que la Terra i els altres planetes giraven al voltant del Sol i no al revés.
No estava gaire equivocat.
No.
No, i la Terra girem al voltant del Sol...
Que
broma.
Bueno, adéu-siau, jo...
Deixo... Que no teniu l'ironia o què en aquesta taula.
Sí, la deixem aquí a l'estudi.
I ja està, i en fi, ja...
Ai, ironia, senyores.
Ai. Ironies de la vida.
Que era monitora astronòmica, això. A veure si us queda clar, això, home.
Era què?
Monitora astronòmica.
Astrofísica,
No, monitora astronòmica. Al observatori...
Monitora astronauta, eres.
No, a l'observatori del Besagoda, del càmping Besagoda, tenen un observatori, el cel clar, que es diu.
Càmping Besagoda, sí, hi ha sigut allà.
Tenen, és el, on es pot veure millor Preciós. El cel de gairebé tot Espanya.
Observadora astronòmica a un càmping.
Sí, hi havia el càmping i l'observatori.
Molt bé.
I és on feia els coets aquells que s'enlairaven.
Era vigilant de la Ballena Alegre.
Que no.
Us aporto una altra dada que us agradarà molt. És especialment a tu, Marty McFly.
Això va per tu, Trios.
Digue'm, sí. Doc.
Mira, justament resulta que el gos que tenia Doc al 1945...
Es deia Copèrnic.
Mira, sí, sí, sí.
És un bon nom, no?, per un gos.
El de els del 84 Copèrnic. Era Vine. Einstein.
Copi!
Més dates importants.
Un 24 de maig de 1844, Samuel Morse va emetre el primer missatge telegràfic de la història des del Capitoli de Washington a la ciutat de Baltimore. Aquest va ser doncs, l'inici de la comunicació instantània. 180 anys després, ara ens podem comunicar per WhatsApp.
Sí, va ser un codi Morse, socials, no?
Ojo, que,
Samuel Morse.
Matosses s'està insultant en Morse. Que jo sé.
Què ens estàs dient?
Està dient pesats.
De tot.
Pesats i cansins.
Què deia?
I
què creieu que deia el missatge, el primer missatge que es va enviar?
SOS.
No.
Sí. El que estava dient el José és SOS. A veure. És molt identificatiu,
socorro,
a més.
Socorro, quiero hacer otro programa que no sea este.
Una cosa. M'expliques com identifiques que això és SOS?
Són tres seguits, tres en pausa, tres seguits, escolteu.
A veure. Ara no,
Espera't, ara ho tirarem.
S-O-S.
Està claríssim, està claríssim.
Tres en pausa, tres seguits.
Sort que no me'n van enviar a mi aquest missatge perquè encara m'estarien esperant.
Tu que ets de càmping i alots que t'ho fan automàticament, això.
Ah, mira. Doncs el primer missatge que va enviar Samuel Mors deia el que ha fet Déu.
El que ha fet Déu?
Amb código Morse, sí. Sí.
Déu-n'hi-do.
Què més? Un 24 de maig de 1928 es va inaugurar el servei telefònic entre Espanya i el Regne Unit.
Mira.
Ah, mira.
Van poder començar a fer trucades. I un 24
de... A la reina,
de...
que se ponga.
Que se ponga. Que mire, que vamos de visita y tal. Y va agafar la reina, no?
Sí,
ja
sí,
en persona
sí.
Va agafar
sí,
el...
Hombre. Queen. I un 24 de maig de 1928 també es van començar les obres del cremallera de Ribes de Freser a Queralbs i Núria, que es va inaugurar després, 3 anys després, el 22 de març de 1931.
Ja ho havia estat fa poquet.
Sí, sí, però no vaig anar amb cremallera perquè era massa car anar i tornar, això, més car que... No,
però vas estar en bon hotel.
Sí, clar, com que una no és rica, ha de saber molt bé on destina els diners. Cremallera o hotel? Hotel.
Sí, me he de mossegar molt la llengua, però si vol... Tira, perquè...
Per què?
No, perquè hi ha hagut gent que ha rebut documents gràfics d'aquesta estada i a mi no m'ha arribat res.
A mi tampoc. A mi m'ha arribat que han arribat, però ho deixarem aquí.
Si aneu a Ribes de Freser, un dels millors hotels són els Caçadors.
Sí, no, i fora conyes, o sigui, que és l'hotel més antic de Ribes de Freser, històric, on sí, hi anaven els Caçadors, per això es diu així, familiar, encara el regent de la tercera o quarta generació.
S'hi menja encara?
Encara s'hi menja, sí. L'han remodelat i el porten, suposo que és la tercera generació de la família, que les coses familiars sempre estan bé.
Et vaig anar?
Què?
Et vaig anar? Te xana a l'hotel?
Sí, vaig xalar molt.
Ah. Xalar, sí, xana, no. Jo,
però és que he entès que era una mica igual, no? Xana, no? Canviant
xana
alguna...
és la versió Choni.
Uau. Més cosetes, va.
Vinga, un dia com avui, el 1974, David Bowie va publicar el seu LP Diamond Dogs, un dels grans discos del que s'anomena glam rock.
Com se'l troba a faltar, David Bowie, eh?
Joan, ets els que vaia fent que sí amb el cap, tu
sempre. Sí. Si és rock, sí.
D'acord. I seguim amb música perquè un 24 de maig, però de l'any 1997, el grup nord-americà dels tres germans Hanson va començar una carrera de 3 setmanes al número 1 de la llista de senzills dels Estats Units amb Aim, 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 Be, Op.
Molt bé.
Així es diu la cançó.
Bravo.
Aim, 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 Be, Op. Va ser el primer número dels germans en aquest país, el primer single que van treure, i va ser número 1 doncs, a 27 països i al Regne Unit. I ara us poso...
I ese Reino Unido que queda por ahí.
Sí, sí, sí. Sí.
27 països en total va ser el número 1. Llavors, us poso l'inici i em dieu a què us recorda aquesta cançó.
Plats bruts.
Sí!
O sigui, m'estàs dient que Plats Bruts
surt d'aquí?
Va plagiar.
Jo crec que sí, però és que no ho he trobat exactament. He estat fent investigació i no...
No, però sona igual.
Sona igual, sí, igual. No, o...
Per qualsevol tema.
És una versió.
Com es va dir el que vam entrevistar fa poc a un dels...
Sí, que era expert en sèries.
Ah, sí,
havien
sí.
Havien fet el llibre de les Tresines, que també tenia alguna relació amb Plats Bruts. Ara no em surt el nom, li podem preguntar.
Sí, però sona... A l'inici sona totalment a Plats Bruts.
No podem escoltar, de nou, l'inici?
A veure...
Sí, és una versió soft.
Absolutament.
És absolutament...
Home, és Plats Bruts, és que després si podem recuperar l'inici de Plats Bruts és el mateix.
Sí.
No crec que sigui més soft, o sigui, que sigui molt més ràpida, la introducció de...
Sí, una miqueta és diferent, és amb la guitarra elèctrica, sí. Però vaja, gairebé igual.
Ben trobat.
En fi.
Què més? Un 24 de maig de 2001, un xerpa de 15 anys, anomenat Temba Sheri, fa cim a la muntanya Everest, convertint-se en la persona més jove a arribar al cim fins a aquesta data. 15 anys, eh?
15 anys,
va arribar a fer l'Everest, aquesta persona. I un dia com avui també hem de recordar Carles Lorden, que va morir un 24 de maig de 2011, un dels fundadors del gran grup Los Manolos, on era el baixista, el guitarrista i vocalista. Close your eyes and I can do.
dos, que encara treuen discos, encara canten, encara sí, ballen, sí. Són una passada.
Jo vull evitar escoltar aquest tema, que per cert no ha envellit, o sigui, no, és perfecte, no. El posis quan el posis, i pensar en pantalons de campana molt amples. És el que em ve al cap de seguida. Pantalons de campana molt amples com els que avui llueix la Olma. Més amples encara.
Més amples, més d'abans. Aquests que es trepitgen, no? Mentre
aquests que caminen. Es trepitgen i aquell com ballaven es bellugava allà. Sí, 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 sí.
Ai. I recordant, doncs, també hem de recordar que el 24 de maig de l'any passat, del 2023, va morir la gran Tina Turner. Oh. Ai.
Ha vist la discoteca que ballen millor que Rafa Sanauja? Podria ser.
Jo soc, i a mi, si el ball és, fos assegut a una cadira, sí. O sense, ja us he dit, sense moure els peus, només la resta del cos, jo...
Ja el tindríem, eh?
Bueno, trencaria absolutament.
Val.
Jo ja dic que...
És que m'agrada molt Tina Turner. Em sembla que té un rotllo...
T'hem vist.
Has posat una cara amb uns ullets?
Sí. O sigui, tant de bo la gent...
Hi ha un vídeo a YouTube no que ella entra en concert. Sí. És el moment en què entra. Entra, és com un teatre enorme.
Sí.
I ella entra...
Ve cantant des de fora,
ve cantant des del cotxe. Sí, 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 obren la porta...
Des del cotxe?
Sí, sí. Obren la porta, que està la càmera allà, ella posa les seves característiques cames allà i entra ballant, que jo... aquell vídeo igual me l'he posat 100 cops.
Sí, és una bogeria. I no fa tant, eh?
No, que va, no fa tant.
M'apunto això per buscar-ho, eh?
Busca-ho perquè és una autèntica passada.
Amb un flow, amb un poderío, amb un...
Les millors cames de la història.
Bueno... absolutament. Quina manera de...
Veig que us fascina, eh?
A mi sí. A mi, de les que més la Tina Turner.
I el doncs que mira, ve no em deixa
per acabar,
fàcil de menys, eh?
Celebrem avui l'aniversari d'aquest gran artista. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime.
És l'inspirador de Jordi Sierra, no?
És que, un és el que us anava a dir, sí. Dic, quan ara has posat aquesta cançó, precisament és una de les cançons que ha sonat abans i que sonarà d'una entrevista, perquè Jordi Sierra deia que Bob Dylan li havia fet descobrir les paraules. I...
un poeta, Bob Dylan.
Clar, he començat a treure cançons amb Bob Dylan i dic, a veure, dic, perquè jo no l'he vist mai. I sí que hi ha força gent a la ràdio que l'ha vist, que ho comentàvem abans.
De qui no has vist mai?
A Bob Dylan.
La cara que té? O en directe?
En directe.
Ah, clar.
Sí, sí, tampoc. No l'he vist mai, actuant en directe. Resulta que l'última vegada que va estar aquí va ser el 2023. No fa tant. I ara dic, a veure si té 86 o 87 per avui.
Avui fa 83.
Admiro anys fa. Admiro profundament Bob Dylan.
Tant de bo torni aquí.
Però no hi aniré mai a un concert de Bob
Dylan.
Per
què?
Perquè... és un friki absolut.
I no toca cap cançó coneguda.
Sí. Primer no? Toca el que li dóna la gana.
A mi m'han dit que no tocava els hits, que tu vas volent escoltar Like a Rolling Stone i escoltes cançons que no saps. Igualment ho fa molt bé.
Segona és un... perdonaran, els molt fans, però és un estúpid de campionat. I tercera, et fa deixar els mòbils dins d'una bossa de plàstic perquè no els puguis treure per gravar-lo en directe, etcètera, etcètera.
Sí, vam parlar un dia aquí, recordo.
Sí.
Doncs a mi m'encantaria anar
a un concert. I per tot això pagues una morterada.
Doncs a mi m'encantaria, ho tinc a la llista de desitjos.
Vés-hi.
A veure si torno.
Mm. A mi també m'agradaria molt, veure-la en directe. Però vaja, acabem.
Fa anys, no?
Fa anys, sí. Doncs, citats des de Ràdio Estrada.
Molts anys, Bob Dylan.
Segur que ens
tot i que
escoltant.
Siguis un macarat.
Sí. No, recordem que va passar amb el Nobel,
És veritat, poc se'n parla.
En
fi...
Bueno, és un tio... A veure, els grans genis, normalment, tenen algun punt molt estrany. Aquest els té tots.
És que s'ha anat convertint en un imbècil. Ja, a mesura que ha anat fent.
És veritat.
I ja està, i no passa res.
Ara, és però... un creador increïble.
Sí, sí, sí. És així.
Jo sempre recordaré la seva cara en el, a la cançó aquella que van gravar amb en Michael Jackson, tots els, ah, sí, els artistes.
We Are The Wall.
Sí, sí, sí. Wall, que surt ell al videoclip, que està convertida en un meme.
No, no, canta, ni on no canta.
No sap ni on és.
Jo crec que no sap ni on és.
No sap ni on és. Està amargadíssim, està passant fatal.
Mira, Robert.
Sí, no, no somriu gaire, eh?
Mira, Robert, ponte ahí y ves moviéndote.
Molt amargat.
Molt, molt, molt.
Y luego coges el cheque al salir y punto, ya está.
En fi, tot i que s'han perdit poc, la gent parla, però...
Aquest vídeo, ja l'ha trobat l'Olma, de Tina Turner.
Hem trobat el vídeo de Tina Turner, però dic una cosa, el càmera només enfoca les cames.
Home, és que, perdona, és que ahí està tot. Ahí està tot.
A mi em sembla greu, jo dic, però on està Tina Turner?
Ara li donaran un micròfon.
Entrant cantant, Tina Turner, la veiem, les cames de Tina Turner entrant, cantant en un teatre.
No, és una autèntica passada.
Sí, sí, sí que té unes cames.
En fi, que deia que no s'han parlat prou, però la gent continua parlant.
Sí.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Un commissariat.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole. Tina Turner.
Passem de Tina Turner a...
No t'has seguit el...
A un altre... A un altre... No, perquè és que m'agrada molt aquest contrast. No, m'encanta aquest moment en què els contrastos doncs, són girs copernicans, mai millor dit, el dia que fa temps que va néixer o que va morir, jo no me'n recordo. Bueno, algo de Copèrnic. Doncs, sí.
Va morir.
Gir copernican, perquè passem de Tina Turner, parlar de les cames de Tina Turner i Bob Dylan, a Xavier García Albiol.
Home,
és un altre tipus
que
de...
Que també té cames.
Sí, té les cames llargues.
Té cames. I si entres a un teatre...
És molt alt.
És molt alt. És aquest tipus...
Què passa?
És aquest tipus...
No, que volia matisar perquè he dit que també té cames i he quedat molt cruel.
Aquest tipus de cames...
Que però estàs somrient del teu comentari.
Sí, també té molta cama, volia dir.
Sí,
aquest tipus de cames que com és tan alt, com és tan alt, fa com una mena de X, saps?
Sí, perquè tenen, o sigui, tenen la cintura molt amunt, les cames molt llargues.
Exacte, bueno, en fi.
A part del jugador de bàsquet.
Aquí tenim la imitació de Marty McFly, sí. Avui és tot una barreja increïble.
Bueno,
resulta que ahir... Resulta que ahir el bo de Xavier García Albiol va ser entrevistat al programa Badalona Matí,
sí.
Mai ben ponderat, alcalde
mai
favorit,
ben ponderat, eh?
Xavier García Albiol. 45 minuts d'entrevista que es fan curs. La cosa és que en un moment donat... És veritat, jo l'he estat escoltant i dic, necessito més d'aquest home.
Sí.
45 minuts d'entrevista que es fan curs. La cosa és que en un moment donat... fot una senyora rajada contra els treballadors del seu propi ajuntament.
Sí, sí, molt a favor que es comenci a dir això.
Els seus funcionaris. Els seus funcionaris. La frase de García Albiol és molt senzilla i molt clarificadora. Va ser, hi ha excel·lents professionals a l'Ajuntament de Barcelona, però hi ha altres que no mereixen els sous que se'ls hi paga. Us ho dic així. I escolti, si sereno polèmica, m'és completament indiferent. Perquè és la veritat.
Hi ha excel·lents professionals a l'Ajuntament de Badalona, però també hi ha altres que no es mereixen el sou que se'ls paga. I ho dic així. I, escolti, si genera polèmica, m'és completament indiferent, perquè és la veritat.
En fi, aquesta és la frase, la concatenació de frases, i com deia l'Uti...
Espera. Em pots dir la frase que ve amb to al viol?
Ara de fer-ho la frase.
A mi no em surt.
Joan, digue-ho tu, sisplau.
A veure,
que li surt superbé, en Joan.
Sí, a Joan li surt molt bé.
Va, no,
concentra't.
Concentra't.
Després ho farem, va.
No, ara. Treu la música, José, ara.
Analicemos la frase.
Molt bé. Doncs, primera part de la frase, hi ha excel·lents professionals a l'Ajuntament de Badalona. Albiol comença amb la típica fórmula que saps que, de manera claríssima i diàfana, sense marge d'error, que després vindrà un zasca monumental.
Sí.
Ets una gran persona, però... Mira, ets un gran noi, però... Ets un gran locutor, però... Xavi, ens agrades molt, però... És allò suavitzar el cop, ¿vale? Hi ha excel·lents professionals a l'Ajuntament de Badalona, però... El però ja et diu, agafa't, que ve una plantofada forta. També hi ha altres que no mereixen el sou que se'ls hi paga. Duríssimes declaracions, duríssimes i inèdites. Són les declaracions que fa qualsevol en sortir de fer qualsevol tràmit a qualsevol ajuntament del món per pagar l'IBI, per reclamar una multa, per qualsevol cosa. Trobes gent que, de bo, xapó, i altres que, déu-n'hi-do, doncs, directament no volen treballar, no et miren a la cara, van lents, tots són problemes... Això depèn molt de qui trobes. De qui trobes, et solucionen les coses o no.
Sí.
I saben que ho tenen assegurat, aquell lloc. No s'han d'esforçar tampoc molt massa. Jo dic així, I escolti, Cicerone polèmica, aquí està molt guai perquè ens parla una mica...
No entenc jo.
Sí, ens parla una mica amb el seu idioma original, el García Violenc, val? Cicerone polèmica, ell vol dir Cigenero, però li surt Cicerone. Ah! Cicerone polèmica és un nou concepte, la polèmica serena, calmada, amb seny, sempre, saps? Cicerone polèmica m'és completament indiferent perquè és la veritat. Clar que sí, Xavier, amb dos dallonsis i sempre la veritat per endavant com fan els polítics de raça. No sabemos de qué raza, deien les Lutiers també. Resumint, algú havia de dir, i oh, sorpresa, ha estat Xavier García Albiol, mis dieces.
Me lo completamente diferent.
Si este caballo viene de bonanza...
Pròxima estació, Judit Vallès,